És hora de mirar al futur amb optimisme.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 13 de desembre del 2024. Ens hem passat tota la setmana lamentant-nos amb raó de l'ocasió desaprofitada de guanyar tot un derbi davant el Terrassa i sobretot per aquesta ratxa de 4 empats consecutius del Centre d'Esports Sabadell. Avui mirarem el famós got de manera mig plena. L'oportunitat de tornar al camí de la victòria aquest diumenge a les 6 de la tarda sembla immillorable. Per què? Doncs perquè davant hi haurà el penúltim classificat, un Badalona Futur que fa 10 jornades que no guanya. Algú dirà, també amb raó, que això vol dir que cada vegada estan més a prop de fer-ho. És cert, però l'equip que ara juga a Premià de Dalt passa per moltíssimes dificultats, no només competitives, especialment econòmiques. I també, per què no dir-ho, ens agafarem al fet que el Sabadell aquesta temporada, si s'ha mostrat fiable davant algun rival, ha estat contra els equips que estan força despenjats ara mateix i ara que entrem també en la penúltima jornada de la primera volta i també del 2024.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem setmana amb el Toni González, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'acaba de dur a terme ara mateix el sorteig UEFA de classificació pel Mundial Masculí del 2026 als Estats Units, Mèxic i el Canadà, el primer de la història, amb 48 seleccions. Si Espanya guanya els Països Baixos als quarts de final de la Lliga de les Nacions, anirà a parar al grup E amb Turquia, Geòrgia i Bulgària. Si perd, jugarà el G amb Polònia, Finlàndia, Lituània i Malta. Els partits es juguen entre el març del 25 i el març també del 26. Es classificaran els 12 primers de grup i 4 més aniran a través de la repesca. Apel·lació ha desestimat el recurs del Barça per la sanció de Hansi Flick i el tècnic es perdrà els dos pròxims partits de Lliga per la vermella que va veure el Benito Villamarín. Avui arrenca la 17a jornada amb un Valladolid-València a les 9, demà a les 2 Espanyol Osasuna, a un quart de 5 Mallorca-Girona i diumenge a les 9 Barça-Leganés. I a casa nostra tot això.
Què es comenta a la recepció?
De seguida marxem a l'estadi de la Nova Creu Alta per seguir la roda de premsa de David Català. Tindrem també estadístiques prèvies a aquest Badalona Futur Sabadell. També saludarem a Sergi Escobar, ara a la banqueta de l'equip que juga, insistim, a Premià de Dalt. També la prèvia del Sabadell B Tona, amb el retorn a Olímpia de Carlos Cravioto, qui va ser porter del Centre d'Esports del primer equip la temporada 2015-2016 amb Miguel Álvarez. La prèvia també del Mataró Astral Punt Natació Sabadell a la Lliga Iberdrola Femenina de Waterpolo. Tres finals aquesta tarda a Budapest al Mundial de Piscina Curta pels representants del Natació Sabadell Sergio De Celis i també Carles Coll. Parlarem d'handbol amb els dos Oar Gràcia i de tennis.
La notícia curiosa.
Aleix Espargaró, que fa el salt al ciclisme i fitxarà per l'equip Lidl Trek. Ho avançava ahir Relevo, l'expilot de MotoGP, que és un gran seguidor d'aquest esport i que entrena habitualment a Andorra amb professionals, complirà el seu somni amb 35 anys i s'incorporarà al Future Racing, l'equip de desenvolupament, ja que l'estructura World Tour no queda en forats. Espargaró, per cert, va estar a prop de fitxar per l'equip Movistar l'any 2021.
De quin partit no estarem pendents?
Del team Altamura-Avellino de la sèrie C italiana, un partit que arrenca a 8:45.
I a les xarxes socials?
Una piulada a X de l'Oriol Miralles, arlequinat i tertulià del Tribuna Preferent. Diu que toca treballar a Ljubljana, doncs passegem l'escut del Sabadell pel partit de la Conference entre l'Olímpia i el Cercle de Bruges. Això és fer un Axel Torres, no? Es pregunta.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, David Estals, el dibuixant arlequinat Rebote Martínez i l'exciclista Isaac Escolà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts del migdia d'aquest divendres, 13 de desembre del 2024, últim programa de la setmana. Avui farem la prèvia d'aquest Badalona Futur Centre d'Esport Sabadell del diumenge a les 6 de la tarda al Municipal de Premià de Dalt. Avui, de fet, recuperem una relativa normalitat perquè la setmana passada, en comptes de divendres, va tenir lloc dijous la roda de premsa perquè el divendres era festiu i, de fet, no va ser una roda de premsa com a tal, sinó que un media day entre els dos entrenadors del Sabadell i el Terrassa i també quatre futbolistes. Avui, insistim, recuperem aquesta normalitat. El que no canvia és el fet de marxar fins a la nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Parc. Sergi, què tal? Com estàs?
Hola, Pau Vituri. Com estem?
D'entrada, com anem avui? En hora? No en hora?
En principi sí, però ja veurem. A veure si això sí que canvia respecte als últims dies.
Sí, això sí que t'anava a dir, perquè al final la setmana passada va ser mitja hora aproximadament de retard. No va ser culpa del Sabadell, tot s'ha de dir, va ser culpa del Terrassa, cert, que va arribar tard aquest media day. Però avui, si tot va bé, d'aquí a 5 minuts mal comptats, compareix David Català.
Doncs sí, a veure quines són les impressions del tècnic arlequinat després d'una setmana força tranquil·la, diria jo, perquè al final la setmana passada veníem de tota la polèmica que es va viure en el duel contra la Penya Deportiva i alhora estàvem a cavall de la prèvia del derbi contra el Terrassa amb la celebració d'aquest media day divendres passat que recordaves, Vituri, etc. Per tant, ha estat, jo diria, sí, uns dies força tranquils a l'expectativa de veure si el Sabadell és capaç de trencar aquesta estranya ratxa de 4 empats que està generant dubtes en l'entorn.
L'ocasió, ho dèiem al principi d'aquest programa, Parc, sembla força propícia, tant de bo sigui un partit tan tranquil com el de ara fa un mes, no arriba a Mallorca, davant el Mallorca B, a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Clar, el rival d'aquest diumenge és únicament un lloc per sobre, dos punts per sobre del filial mallorquinista, però és que a més passa per una molt mala dinàmica, ve de perdre 3-0 al Narcís Sala davant el Sant Andreu, i amb aquella sensació, després d'escoltar Nando Quesada, que està pesant i molt a les cames i al cap dels futbolistes el fet de no estar cobrant.
Sí, en el mateix reportatge que vam poder escoltar ahir ja dèieu, problemes esportius sobre el terreny de joc més que evidents. Al final, aquest Badalona Futur és penúltim amb 10 punts i, per tant, està a 10 punts també de sortir del descens. És que ja és una barbaritat i encara no hem creuat l'equador de la competició. I més enllà de la ratxa de partits que porta sense guanyar, evidentment, tot això va relacionat també amb aquests problemes institucionals d'existència, econòmics, digue-li com vulguis, per als quals passa el club. I aquest còctel, doncs, com a resultat hi surt aquest equip, que al final és penúltim, amb 10 punts, com dèiem, i el Sabadell té aquesta gran oportunitat de poder trencar la mala ratxa de resultats, igual que el dia del Mallorca B, com deies, Vituri, l'equip visitava l'últim classificat i va tenir un partit bastant plàcid, encara que durant molts minuts el marcador era de 0-1, però al final va ser un partit en què el rival no et va exigir gaire i no vas patir pràcticament res al darrere. La tessitura, així d'entrada, abans de que els dos equips es vegin les cares a Premià de Dalt, sembla que es pot assemblar bastant, però després a veure com surt l'equip i més després de veure's que en aquestes últimes setmanes de competició el Sabadell tampoc ha estat capaç de guanyar.
Veurem què passa. És cert també que les dimensions són diferents, el camp és diferent, la superfície és diferent, de fet ja deia Nando Quesada ahir que és una gespa que està bé, però al final no deixa de ser gespa artificial. El Sabadell s'ha entrenat, si no em dius el contrari, ara Parc, tota la setmana a Olímpia, i estem parlant d'un camp també de dimensions més petitones que la Ciutat Esportiva del Mallorca.
Sí, l'equip aquest matí ha tornat a treballar a Olímpia, després de tocar anar cap al gimnàs. El que sí que canviarà és la sessió de demà, evidentment, perquè Olímpia estarà ocupat pel futbol base, sent dissabte. Així que els homes de David Català s'exercitaran aquí, a la gespa de la nova Creu Alta, que imagino millor no haver-la trepitjat en les últimes hores, també és cert, amb la pluja que hi ha caigut. Així que ja ha anat bé, també en aquest sentit, poder treballar en un altre escenari que no sigui el del temple i sí a les instal·lacions d'Olímpia.
I a partir d'aquí, no sé si vols obrir ja el meló de l'11 o tens alguna cosa també pendent de comentar?
o què? El tema de les entrades, si vols, abans d'entrar amb l'11.
Vinga.
Que ahir a l'Hotel Suís no ho vam arribar a comentar perquè la xifra va sortir a la tarda vespre. No hi ha actualització nova respecte a aquest número que el club va donar a conèixer ahir. A la tarda tindrem nova actualització, però recordem, més de 200 entrades venudes per fer aquesta visita a Premià de Dalt. Per tant, gens malament per un partit, home, que no seria el més atractiu que tindràs en tota la temporada i que vens d'on vens, però tot i això arrossegues a més de 200 aficionats i les perspectives Vituri, sabent que encara queda tot el dia d'avui, etc, doncs que es pugui sobrepassar, no sé, 300, 400 entrades perfectament.
Sí, perquè a més, recordo que a principis de setmana també el Sabadell va dir que s'havien d'adquirir online aquestes entrades, però ahir ja apuntaven que també es vendran entrades a taquilles. Per tant, fins a l'últim moment es podran comprar entrades per aquest Badalona Futur Sabadell. El tuit és d'ahir a quarts de vuit del vespre. 200 nous arlequinats, deia el Sabadell, confirmats pel Badalona Futur Sabadell. Avui també, per cert, és l'últim dia per apuntar-se a l'autocar. Parc.
Sí, avui també últim dia per apuntar-se a aquest autocar. Home, el Maresme no és una comarca que estigui molt llunyana d'aquí de Sabadell, però... home, sempre pot anar bé aquest transport. A les instal·lacions també hi ha aparcament, però tampoc és que siguin molt extensos. Així que, com dius, Vituri, la gent que es vulgui apuntar al tema de l'autocar encara té aquesta possibilitat més enllà d'adquirir l'entrada per al partit de diumenge.
Sí, sí que és cert que al final, a nivell de transport públic, aquí es complica una mica la història per arribar fins a Premià de Dalt. Si fos alguna localitat costanera, doncs encara tens la Renfe que et deixa pràcticament a una estació o una altra, però aquí el tema del desplaçament s'ha d'anar gairebé allò sí o sí en cotxe. Això sí, un dels desplaçaments més propers de la temporada, traient els de la zona de Barcelona, evidentment. Home, posats a demanar aquest Badalona Futur, podria jugar a Badalona, com indica el seu nom, però Premià de Dalt tampoc és que sigui una localitat que estigui molt, molt llunyana, Parc.
No, ho has mirat tu al Maps quan hi ha fins a Premià de Dalt?
Mitja hora, no? Sí.
Sí, mitjoreta. Així que sí, similar o una miqueta més que anar als desplaçaments de Barcelona, entenguis Sant Andreu, Europa, etc. Una miqueta més lluny que Terrassa, però vaja, que tampoc és gaire més. Així que, home, sí, és un desplaçament per acompanyar l'equip. El que sí és cert, Vituri, és que al final, com deia, no és el partit més atractiu i tampoc vens d'un context en el qual l'equip t'estigui empenyent a estar allà al 100%, a no ser que siguis tu de voluntat pròpia, que seria la fórmula ideal, que tu vulguis animar l'equip.
Sí.
Però bé, igualment això, bona presència d'aficionats de Requines, tindrem diumenge.
Sí, també és cert que al final és l'última oportunitat del 2024, ho dèiem abans, que el Sabadell, bé, és cert que entre setmana, dimecres, tornarà a jugar fora de casa, ho farà Copa Catalunya, partit de Copa Catalunya a Lleida, aquest desplaçament ja és una mica més farragós i més sent amb dimecres laborable, 8 del vespre, aquest és més complicat. Però bé, que al final és, insistim, l'última oportunitat fins a finals de gener, quan l'equip haurà de visitar la Dani Jarque per enfrontar-se, en aquest cas, a l'Espanyol B.
Passeu
un minut i mig per sobre del punt d'un quart de dues. Entenc que anem una mica tard, no?
Mira, no sé si l'has escoltat, el tècnic saludant el personal. Acaba d'entrar a la sala de premsa Miquel Quereda, així que som-hi.
Havia escoltat Agustí Bernat de fons, però
també.
Soroll de cadires. Vinga, som-hi, va.
Hola, David, bon dia. Bé, després de 4 empats, no sé si posats a triar és a priori, a l'espera del que es vegi diumenge, però un bon escenari, no? El fet de poder-se enfrontar un equip de la zona baixa que porta una mala ratxa, que no té bons números defensius, posats a demanar, seria això?
Bueno, posats a demanar seria que nosaltres donéssim la millor versió. Això jo és el que demanaria. Independentment del rival que juguem, sabem que sempre per una banda o l'altra té dificultats. No hi ha un rival fàcil avui en dia. I jo demanaria això, de nosaltres estar en bon rendiment, estar concentrats al 100% i treure un bon resultat, lògicament una victòria pel partit de diumenge.
Parlava del got mig buit, mig ple, després del derbi contra el Terrassa. Com ha estat la setmana? pel que fa als ànims de l'equip?
Bueno, nosaltres ho tenim clar, sabem que les expectatives són altes, nosaltres mateixos som els primers que estem una mica decebuts per no poder guanyar aquests quatre partits, de treure quatre empats, però tenim clar també que tenim que fer un passet endavant, de millorar molts aspectes, sobretot ara mateix ens està faltant una mica de l'aspecte ofensiu, ser una mica més eficients, tenir una mica més de claritat de cara a gol, però l'hem plantejat amb moltes ganes, molta energia, el missatge sempre té que ser positiu i jo vull encarar-ho així. Sí que està clar que exigents, al màxim, demanar als jugadors un passet més, però la setmana ha estat molt bona de feina i els jugadors estan molt compromesos amb l'actualitat de l'equip.
I ja deia, ara pas endavant, Pedraza deia dimecres, o enviava un missatge de tranquil·litat. Han estat aquests dos missatges els que heu volgut transmetre d'alguna manera de forma interna aquesta setmana?
Sí, totalment. No ens podem dir que estem en dinàmica o no podem crear nosaltres el mal ambient dintre la nostra. I dintre de la tranquil·litat que volem mostrar i que teníem en aquest moment, doncs exigir-nos més. Això no treu que estiguem en una posició tranquil·la, en una posició que estem bé, però ja et dic, ens tenim que exigir molt més, volem molt més, no és suficient amb el que estem donant i això tenim clar, i això també és un dels missatges que aquesta setmana s'ha incidit amb els jugadors, que ho hem parlat individualment, en grupal, i hem arribat a la conclusió doncs, que tots, incloït staff, cos tècnic, jugadors, hem de donar un passet més.
Des del dia zero, jo crec, David, que has parlat d'allò d'aïllar-se, de que sigueu una bombolla i que no us deixeu influir per l'entorn, no? Ara que amb aquests quatre empats sembla que hi ha una mica de run-run en l'entorn, etc. Costa més, més enllà de quan hi ha moments potser més d'eufòria que dius control, ara costa més?
Bueno, sempre, no sé si costa, però bueno, sempre vulguis o no, doncs t'arriba informació, et saps el que pensa, el que pot pensar la gent, ho notes una mica, doncs, després del partit de l'altre dia, una mica la desil·lusió de la gent, lògicament, però és la nostra feina i tenim que estar, ja ho sabíem quan vam venir aquí, jo com a entrenador, els jugadors com a jugadors, que tindríem aquesta exigència i la tindrem. O sigui que aquest tipus de pressió o tipus de rum-rum exterior que podem tenir, hem d'estar molt per davant d'això i saber controlar-ho nosaltres mateixos. Si entrem nosaltres a què ens pugui afectar aquest tipus de comentaris o aquest tipus de malestar una mica ara mateix de part de l'afició, que no ho sé, tenim que estar molt per a sobre de tot això i ser forts i sabem que la situació és la que és, però nosaltres hem de mantenir-nos forts i ser conscients de que la feina del dia a dia és molt bona, els jugadors estan entrenant magníficament i jo estic convençut de que els resultats arribaran.
El dimecres deia Pedraza. Deia que seria un partit trampa. Aquest el va donar futur. Perquè jugador per jugador tenen una plantilla de més qualitat com per estar penúltims.
Sí, estic totalment d'acord. Tu mires la plantilla, els jugadors que tenen, i tenen molt bons jugadors. Sí que és veritat que estan en una dinàmica no bona de resultats, però això ho tenim que aprofitar. Ja et dic, el major rival que podem tenir el diumenge som nosaltres mateixos. Si nosaltres donem un ritme alt de partit, anem des del primer minut a parells, a atacar, a intentar buscar ocasions de gol, doncs estarem molt més a prop de guanyar que d'una altra cosa, però depèn molt de la nostra actitud, de com sortim des del primer minut al terreny de joc, i lògicament si els deixem jugar, els deixem créixer, els deixem doncs que els jugadors es creixin per ells mateixos, tenen bon equip, tenen bons jugadors i amb el camp també doncs, se'ns pot complicar el partit molt.
Aquestes coses a millorar, en aquesta llista quines són les prioritats. No sé, què creus tu que és el més important, el més urgent que ha de millorar l'equip en les pròximes jornades?
Bueno, ara mateix, lògicament, és el tema de ser més eficients de cara a gol. Hem demostrat als últims partits que hem tingut moltes ocasions de gol, cada vegada estem arribant molt més del principi amb el que fa jugades per fora, amb centres laterals, estem arribant molt més que al principi de Lliga, però ens està costant una mica més ser eficients de cara a gol i hem d'exigir-nos als davanters, a la gent de davantera, com, doncs que ha de ser més eficient de cara a gol, I ara mateix et diria això, però ja et dic, al final tot això ve també de ser més consistents en pilota, de tenir potser una mica més de solidesa amb el tema o d'idees més clares amb el fet de jugar en pilota, tenir les idees més clares, i a partir d'aquí, doncs, lògicament, tindrem més ocasions de gol. Però, bueno, hem de millorar una mica en aquest aspecte.
Sí, queden dos partits per acabar el 2024 de Lliga, i la primera volta, sabent que depeneu de vosaltres mateixos per ser campions d'hivern, encara que sigui un títol honorífic, no sé quina importància li dones al fet d'aconseguir ser primers a les vacances de Nadal. Per lo emocional ho dic, i per dir, mira, venim d'una ratxa en què fa molts dies que no guanyem, i avises als equips de dir, però igualment estem aquí i acabem primers.
Sí, jo més que el fet de quedar primers o no, seria una mica el fet de sortir una mica d'aquests quatre partits sense guanyar, de poder acabar els dos partits que ens queden amb victòries, lògicament ens donaria, doncs, una altra mica més de calma, més de tranquil·litat, de que estem fent les coses bé, i més per quedar primers, segons del campionat d'hivern. Això és independent, però m'agradaria més per, doncs, bueno, el nivell mental de l'equip i dels jugadors, doncs, que... I de cara a l'exterior, com bé has dit, doncs, que el Sabadell, per molta mala ratxa que passi, doncs, que seguim primers i que seguim i que donarem molta guerra a la segona fase del campionat.
Diumenge es donarà un fet peculiar. Que hi haurà més seguidors visitants que locals.
Sí, lògicament, ha de ser molt positiu per nosaltres. Tot el que sigui gent que estigui al nostre favor i ens animi, doncs, lògicament, serà molt benvingut. Ens trobarem un estadi, doncs, que la majoria d'aficionats seran del Sabadell, i això ho tenim que aprofitar, que s'envalentonin a nosaltres, que ens animin, que vegin que l'equip ho intenta des del primer minut, i nosaltres sentir aquest alè que segurament que ens ajudarà i ens vindrà molt bé.
No sé si has fet la carta als Reis, ja que també s'apropa al mercat d'hivern.
Bueno, lògicament jo crec que estem parlant de posicions que podem millorar, que pot millorar l'equip. Jo, per mi, la carta als Reis és tenir tots els jugadors disponibles. És veritat, i no ens tenim que amagar, que estem trobant a faltar, o hem trobat a faltar a jugadors importants dintre de la plantilla. I jo demanaria això, doncs, que la gent estigui sana, que puguem comptar amb tots els jugadors que tenim a la plantilla en aquest moment, i estaria molt més que convençut si això passa. Si després veiem que hi ha alguna posició que lògicament veiem que podem reforçar, doncs jo crec que el club farem un esforç perquè així sigui, però la meva primera regal de Reis, diguéssim, és que tothom estigui al 100% i pugui estar disponible per jugar.
Sí, jo, una més, l'última per la meva part. T'anava a preguntar precisament per l'evolució de, sobretot d'Urri i Ton, com estan, si els veieu, doncs, jugant, imagino que el primer partit del 25, i si per diumenge, doncs, tothom està ok, dels que ja estaven bé.
Sí, bueno, com Tom i Urri, doncs ja estem pensant una mica ja de cara a l'any vinent, que esperem que ja pel primer partit de la segona volta puguin estar disponibles. Veurem com evolucionen, però esperem que així sigui. I de cara al diumenge, doncs sí, estem tots disponibles i a tope d'energia per competir.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de David Català, doncs amb aquest desig que jugadors com Ton Ripoll o Albert Urriols Vituri es recuperin aviat i que puguin estar al 100%, si fos abans o millor, però almenys per aquest primer partit del 2025, per obrir la segona volta, que serà a casa contra el Torrent.
I admetent això, que al final també ja estan mirant de reforçar alguna posició a la plantilla, i que el club farà aquest esforç, una mica en la línia també del que va dir Lucas Viale, el director esportiu, ara fa un parell de setmanes al Tribuna Preferent. Dit això, Sergi Parc, ens ho ha posat en safata el tècnic, si no ens ha enganyat, per fer la Loto Català de cara a aquest diumenge, perquè les úniques baixes serien, si no m'he descomptat, els mateixos Urri i Ton Ripoll i Ryan Bakayoko.
Sí, per tant, també et sobren peces, no?, per fer convocatòria, i més si en aquesta ocasió Vituri ja hi entra Ostrell de, no sé si de totes, però pràcticament, i més si l'altre dia va ser titular. Recordem, setmana passada es va quedar fora de la combo Juanma García.
I Trapero, també.
I digue'm?
I Trapero, també, i Alberto Trapero.
I Trapero, sí, Trapero, que clar, es podia entendre més en el context de que és un futbolista que s'estava recuperant d'una lesió de llarga durada. té opcions d'entrar, evidentment. Veurem si és aquest diumenge o s'espera David Català per al partit de Copa Catalunya, que seria una bona oportunitat per ell.
Fa la sensació que al final el Trapero té tots els números de debutar al Camp d'Esports, però no s'ha de descartar que pugui ja entrar en la convocatòria aquest mateix diumenge. Clar, dit això, qui quedi fora de la combo aquest diumenge també voldrà dir, és a dir, si per exemple Juanma suma una nova no convocatòria, doncs home, té totes les paperetes de sortir en aquest mercat d'hivern. Si Carlos Pérez no juga o queda fora de la combo, doncs tres quarts del mateix. Són els dos futbolistes ara mateix segurament amb més números, amb més paperetes. Dit això, pel que fa a l'11, sé si Sergi Parc, el teu principal dubte ara mateix és si repetirà Miquel Ostrell o no.
Doncs sí, tinc molts dubtes, en totes les línies,
Sí?
Fins i tot a la defensa, sí, jo tinc dubtes en la línia defensiva, en els centrals concretament, tinc dubtes en el mig del camp, si canvia a Bonaldo i entra Morcillo, per exemple, per allò de, bé, jugues contra un equip de la zona baixa que no passa un bon moment, tu també has de buscar més la porteria contrària, no sé si s'atreviria a fer un canvi aquí David Català. I després el tema d'Ostrell, que sí, que l'altre dia va ser titular, va tenir una ocasió molt clara, no la va transformar, no va estar malament, i també és cert que els canvis que vas fer no et van millorar. Per tant, en aquest sentit, a mi no em donarien molts motius de per què canviar Ostrell. Però, clar, aquí estan esperant la seva oportunitat també per recuperar la titularitat, doncs, home, això, com Marro, Gompi, etc.
És a dir, a veure, anem per parts. El teu dubte a l'eix de la defensa seria, entenc, vull entendre, treure Càmera i posar Salguero?
Sí, seria el primer dubte que tinc.
El segon... bé, ja has comentat el tema de Morcillo per Bonaldo. Jo aquí potser veig més una fórmula de la de l'estil del dia de la penya deportiva, una mena de tribot al mig del camp.
També pot ser.
Amb Bonaldo, Cortés i Morcillo. A partir d'aquí, el sacrificat seria un futbolista o el futbolista de la mitja punta, en aquest cas Miguelete.
Mhm.
Comptant que Miguelete a Santa Eulària va jugar tirat a la dreta, tirat a la banda dreta i Rubén a l'esquerra. Però clar, aquí jugaries, entenc, amb Rubén Ostrell i Javi Adal, no? O Miguelete, això... o Miguelete Adal, o Peque Polo.
O Peque Polo, que entra... Sí.
Aquí el ventall es comença a obrir,
Sí, tens un bon ventall, això són bones notícies. Al final és cert que et falten dues peces tan importants com són Ton Ripoll o Urri, però tens moltes alternatives més enllà, fins i tot, de pensar en que hi ha futbolistes que sembla que no estan entrant massa en els plans de David Català en les últimes setmanes. A partir d'aquí, vaja... treguis l'equip que treguis, el Sabadell, per dir-ho així, jo crec que Vituri afronta un dels partits, no sé si diem més pressió, però sí més amb aquesta obligació de guanyar, tenint en compte qui tens enfront i tenint en compte de la ratxa per la qual estàs passant, i a més també, si li afegim més ingredients en aquesta pressió, jugues diumenge a les 6 de la tarda, tanques aquesta jornada 16, el dia anterior, dissabte, demà, juga per exemple l'Atlètic Balears contra el Mallorca B, si no m'equivoco, a 7:45 del vespre, que et pot igualar 27 punts, juga el Sant Andreu contra el València Mestalla, que et pot superar perfectament a la classificació només traient un empat, el Lleida diria que juga diumenge una estona abans que tu, també et superaria a la taula en cas de victòria, bé,
sí,
al final en algun punt de la pel·lícula, Vituri, pots estar perfectament tercera classificació.
Hi ha moltíssims números, és a dir, hauria de ser molt estrany, s'hauria de donar una combinació de resultats molt rocambolesca perquè el Sabadell diumenge a les 6, quan soni el xiulet inicial, continuï sent líder del grup 3 de la segona federació. Demà a les 6, com deies, Parc, hi ha un València-Mestalla Unió Esportiva de Sant Andreu, a 7:45 un Atlètic Balears-Mallorca B. No m'imagino el Balears fallant una segona jornada consecutiva a casa. Tot i que és cert que té aquest punt, té aquest component també de derbi amb el Mallorqueta, amb el filial del Mallorca. I a les 5 de diumenge hi ha l'Espanyol B Lleida, que segurament el València Mestalla Sant Andreu estaria
sí,
allà.
També,
allà
també.
Sí. I a tot això, qui pot empatar també el Sabadell a 27 punts és l'Alcira, que recordem que en té 24, tal com s'han donat els últims resultats, i que juga a les 12 al camp de la Penya Deportiva. Per tant, un Alcira que, donat el cas, podria començar a les 6, podríem dir que està empatat a 27 punts amb el Centre d'Esports Sabadell. Però bé, A veure si acaba bé l'any. L'equip de David Català, que com ara deia, estava ple d'energia. Ple d'energia, i ha estat una bona setmana, deien. Han fet un pas més, o s'han demanat un pas més tots a nivell individual i a nivell grupal, i veurem si això es tradueix en un bon resultat aquest diumenge a les 6 a Premià de Dalt davant el Badalona Futur. Alguna coseta més des d'allà, Parc?
Res, simplement que demà entrenament a Nova Creu Alta, diumenge a les 6 de la tarda, el partit contra el Badalona Futur.
Doncs gràcies, Sergi Parc, que vagi bé.
Adéu, Ituri.
Som-hi, anem a escoltar també les estadístiques d'aquest partit, el llibre de registre amb la veu, com pràcticament sempre, de la Núria García.
El llibre de registre.
Sabadell afegeix aquest diumenge un nou estadi a la seva col·lecció. A la dècada dels 90 i principis dels 2000, el conjunt arlequinat va visitar una desena d'ocasions Premià de Mar, però aquest serà el primer cop que trepitgi el municipal de Premià de Dalt.
La curiositat.
De fet, aquest és el tercer dels 5 camps que aquesta temporada el centre d'esports visita per primera vegada en la seva centenària història. Els dos primers van ser el del Torrent i el Toni Tatxa, on circumstancialment jugava l'Andratx. A la segona volta tocarà estrenar-se el Sánchez i Vivancos de la SD Ibiza i el Diego Quiles de l'Elche i Licitano.
Els precedents.
El d'aquest diumenge també serà el primer precedent en Lliga davant del Badalona Futur. L'única vegada que s'havien vist en les cares fins ara, en partit oficial, havia estat a la Copa Catalunya de l'any passat, amb la famosa eliminació per 3-2, un dia en què, més enllà de la calamitosa actuació d'homes com Amelívia o Pau Resta, va marcar de penal Peque Polo. A més, els Ortega, Pedraza o Cortés també formaven part de l'11 del Futur. Però d'aquell equip queda l'escut i poc més. La plantilla actual és totalment nova i l'eliminatòria es va jugar al municipal de Badalona. Després van passar per Vic, Blanes o ara Premià de Dalt.
El rival.
Tots els equips del grup 3 de la segona federació com a mínim han guanyat un partit dels últims 5, tots menys un, el Badalona Futur. Amb la derrota contra el Sant Andreu ja acumulen 10 jornades consecutives sense conèixer la victòria. 3 punts dels últims 30 en joc que l'han enfonsat fins a la penúltima posició, a 11 punts de la salvació directa. A més, amb el 3-0, el Narcís Sala són la pitjor defensa del grup, 25 gols en contra. I en atac, els seus 10 gols a favor només milloren els 8 del Mallorca B.
L'estadística.
Per ser optimistes, el 9-9 del Sabadell contra els equips que estan clarament despenjats a la classificació. Malgrat l'accident amb els corners, l'equip de David Català va guanyar 3-5 contra l'Andratx. També va superar per la mínima el Cornellà en un partit on podria haver golejat a la primera meitat. I ara fa un mes va sumar un triomf solvent per 0-2 contra el Mallorca B.
Una mica d'història.
Un clàssic en aquestes dates, l'últim partit fora de casa de cada any natural. Encara faltarà la visita entre setmana a Lleida per disputar la Copa a Catalunya, però la Lliga, ara que estan tan de moda els empats, el Sabadell no acaba amb una X, precisament, des de la visita sense gols al Camp d'Esports del 2017. Des de llavors han estat 2 victòries i 4 derrotes, algunes molt doloroses, com el 3-0 de l'any passat al Reino de León o el 2-0 de l'anterior a Tajonar, amb la destitució de Gabri García.
Amb el xiulet a la mà.
El mallorquí de 24 anys, Lluís Valle Reus, que compleix la seva segona temporada a la categoria, és l'àrbitre de la victòria per la mínima Lleida de la 5a jornada. Amb el Badalona Futur només ha coincidit un cop, una derrota també per 0-1 el curs passat contra el Cerdanyola. 2 dades. La primera, 6 partits arbitrats aquesta temporada i només una victòria local. I la segona, ha rebaixat el seu ritme de targetes i únicament en mostra 4,5 per partit i cap vermella. Per cert, té un germà bessó, Sergi Vallerreus, que serà l'assistent principal.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquí queda aquesta curiositat respecte a l'àrbitre del partit, que, insistim, és el mateix del dia del Camp d'Esports, amb la victòria a Lleida gràcies al gol de Miguelete en el tram inicial de partit. A tot això, tornant aquest diumenge a la banqueta del Badalona Futur, va arribar el seu inquilí a finals de juliol, un tècnic d'Almassora amb una àmplia experiència a equips com el Castellón o l'Atlético Saguntino les últimes temporades, i que de fet ja ens escolta al telèfon el Sergi Escobar. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, preguntar-te com arribeu al partit després d'aquest 3-0 al Narcís Sala.
A veure, pues no ha sigut el millor partit de la temporada. La veritat que portàvem uns partits que estaven competint bé dintre de les dificultats que tenim, que són moltes, però aquest partit no vam estar a l'alçada i la veritat que volem recuperar les sensacions que havíem tingut els partits anteriors, que per lo menos ens donaven per a competir i traure punts.
Ahir parlàvem amb el Nando Quesada i ja ens deia aquestes dificultats per les quals està passant aquest club, aquest projecte. Entenc que des de la banqueta es deuen accentuar, no? En el dia a dia, en la setmana a setmana, a l'hora de preparar els partits.
Sí, a veure, pues bueno, ha sigut un projecte iniciat tard, pues en moltíssimes dificultats, era com un desert això, i bueno, s'està intentant ficar les coses al seu lloc, però clar, van molt poc a poc i pues tot es reflectir després en el terreny de joc i més en una lliga tan competida com és la segona refa, on sabem que n'hi ha molts equips de nivell. Aquest any hi ha molt nivell a la categoria, més descensos del Sabadell i Balears, com hi ha més tots els equips que ja n'hi ha, i bueno, pues fa que siga difícil, que estem en una situació difícil, però bueno, nosaltres treballem per a intentar canviar la dinàmica, perquè el futbol són de dinàmiques i també tenim clar que una victòria canviaria tot, perquè hem estat moltes jornades en 5 pals en 6 jornades que hagués canviat el sinó dels partits. A veure si pot ser aquesta setmana.
A tot això, Sergi, no sé si és per tot, per la confecció que es va fer de la plantilla a correcuita a última hora, per aquestes dificultats econòmiques, per també la incògnita, per saber a quin terreny de joc al final jugàveu aquesta temporada. No sé si és la situació més complicada que t'has trobat en la teva carrera com a entrenador.
Sí, ja porto 25 anys entrenant i per supost que tinc per a fer un llibre. Des d'anècdotes de no tindre les pilotes de competició ni al primer partit de Lliga, és a dir, debutar el primer partit de Lliga a un lloc on no hem entrenat jugant de locals sense haver entrenat i en unes pilotes del rival, bueno, han sigut mil històries, el no tindre jugadors a falta de dos setmanes, només poden fer un partit de pretemporada, bueno, ha sigut, ja t'he dit, per a fer un llibre. Ara sembla que anem estabilitzant, però tot això ha afectat i bueno, s'ha d'estabilitzar perquè, si no, és molt difícil treure la situació, però, com dius, l'experiència més complicada que he tingut des de que soc entrenador i això que he estat en Colòmbia, en Croàcia, en primera ref, en segona divisió A, he viscut prou de futbol ja.
I a tot això també una de les feines més complicades és intentar mantenir el cap directament dels jugadors, que el jugador intenti no desconnectar, que no es vegi superat per tots aquests problemes.
Sí, clar, al final avui estem parlant de l'entrenament, que estem contents entre tot el que ha passat aquí, que això hem fet transformància també, fins que hem trobat un joc que està en la veritat molt ben premià. El jugador li afecta tot, se multiplica, quan fas una errada se multiplica, i el dia a dia, la veritat que en això estem contents, perquè dades totes les situacions que hem tingut i que tenim, i que, com torna a repetir, jo particularment tinc un compromís de la propietat de que les coses van anar arreglant-se i jo confio en les persones que se puguen arreglar, però no és fàcil portar tot això i, bueno, tinc que donar inclús gràcies als jugadors, a la plantilla, de com el dia a dia es comporta, perquè la gent treballa, són professionals, estem tots els dies fent tota la tasca d'anàlisi del rival propi, tot el que requereix un club professional, però sí que hem tingut moltes mancances també del dia a dia per a portar això a terme.
Tornant al partit en si, Sergi, quin Sabadell espereu aquest diumenge? No sé si un Sabadell una mica ferit per aquests 4 empats consecutius o necessitats, quin tipus de partit us imagineu?
Sí, al final, bueno, Sabadell tenim clar que és, si no, favorit màxim per a l'accés directe, per tot, per història, per confecció de plantilla, per tot. I després d'aquests 2 empats, encara que va primer, pues bueno, ara el Sant Andreu ja ha empatat a punts i bueno, el que diem, com he viscut en una plaça amb molta pressió, inclús més que Sabadell, com Castelló, que és la meva casa, Castelló, sé el que és i el jugador no està còmode quan hi ha 4 empates seguits perquè tens una pressió darrere normal per la història del club, per l'afició, que fa que que bueno, que a pesar d'anar primers, genere el run-run de que no se guanya i pues bueno, tenen la pressió el Sabadell de vindre aquí a un equip pràcticament, com que diu, desahuciat, i jo li fique la pressió al Sabadell que té que guanyar aquí, clar.
A tot això, avui repassava també història, precedents, Sergi, és cert que el Sabadell l'any passat et van pipar directament, no? Perquè el mercat d'hivern va venir per un tal Carles Salvador, quan estaves al Saguntino.
Sí, sí, bueno, no, però Sabadell tinc bona... sembla un club històric, que és una pena que estigui on està. Vaig tindre la possibilitat fa dos temporades d'estar proper d'entrenar ahir a primera ref. M'hauria fet molta il·lusió, venia de Castelló, al final no va poder ser, va entrar Miquillador, però bueno, vam estar ahí molt proper i en moltes... I bueno, crec que és un club que ha d'estar de pas aquí, que és un club que ha d'estar en el futbol professional, que va estar fa poc, com aquell que diu, però que sabem que al final les lligues són molt, molt difícils. La segona ref, per a mi, per l'experiència que tinc, per a mi és la categoria més complicada, el futbol semiprofessional, professional, perquè... Al final és una locura, 18 equips, baixen 5, inclús 6, i bueno, passes del cel a la terra en un moment donat, i bueno, la igualtat de la categoria fa que no sigui fàcil sortir d'aquesta, saps? Que és molt difícil.
Doncs ho estem comprovant, en aquesta primera volta, malgrat que el Sabadell va líder. Sergi Escobar, tècnic del Badalona Futur, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell, i tant de bo millori aquesta situació del club en les pròximes setmanes i en els pròxims mesos. Una abraçada, fins diumenge.
Una abraçada a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i mig per sobre del punt de tres quarts de dues. Per tant, tanquem o encetem l'últim tram de programa aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A tot això, el Badalona Futur Sabadell d'aquest diumenge a les 6 coincidirà durant una estoneta amb el partit del filial, que rep a Olímpia Altona a 4:45 a la 15a jornada de la tercera federació. Els de Conrad García buscaran retrobar-se amb el triomf després de les dues últimes derrotes que els han tornat a situar en descens i a un punt de la salvació. Per cert, a principis de setmana comentàvem que el Sabadell B tornava a ser cuer del grup 5 amb la derrota a Cerdanyola, però ara aquest dubtós honor correspon al Prat. Els Potablava han recuperat aquesta setmana el partit endarrerit que tenien davant el líder, davant el Reus, un duel que van perdre per 0-2 al Sagnier, i ara, per diferència de gols, el filial arlequinat és penúltim i el Prat és el fanalet vermell. Sigui com sigui, una de les consignes que té aquest segon equip del centre d'esports és aprofitar les ocasions que estan generant, ja que en els darrers partits els està costant precisament això, materialitzar aquestes jugades d'atac. Així ho reflexa el mateix Conrad García.
ser capaços de neutralitzar el seu joc i intentar que nosaltres fem el nostre, i sobretot pues, el que no estem tenint ara, no? Aquesta sort a les àrees, aquest punt d'angoixa que tenim a situacions, com deies ara, de fallar un penal o situacions d'1 contra 1, pues, que vagin cap a dins i no vagin fora.
I també àrea pròpia, perquè el filial ha rebut 6 gols en els últims 2 partits i això els converteix en la pitjor defensa del grup. Hugo García, un imprescindible al mig del camp, espera aprofitar el factor Olímpia, on han arribat 2 de les 3 victòries d'aquest curs.
Lo enfrentaremos com un partido más, como hacemos durante toda la semana, pero lo que vengo diciendo, afrontarlo con la máxima confianza, máxima intensidad. Jugaremos en casa, en Olimpia, que es bueno, con nuestra gente, y ahí iremos a sacar los 3 puntos, como sea, a ganar al Tona y con un buen juego seguro.
I davant hi haurà una de les revelacions d'enguany, un Tona que és quart amb 24 punts, lluny del trio capdavanter que formen el Reus, el Manresa i el Girona B, però també distanciat de la resta de perseguidors, i com no podia ser d'una altra manera, amb un ex del Sabadell a les seves files. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Manu Palacios.
Jornada rere jornada, el filial arlequinat es retroba amb ex als quals s'enfronta, i aquesta jornada no serà menys. Diumenge visitarà Olímpia amb el Tona Carlos Cravioto, qui va ser porter del primer equip del Sabadell la temporada 2015-2016.
Va ser la temporada que vam baixar de segona B, i bueno, vam fer un equip molt jove, van tirar molt de la cantera, no? I amb una base de 5-6 jugadors, al millor amb una mica més de trajecte a la categoria, doncs van intentar fer un projecte en principi era a llarg, no? A llarg termini, però que bueno, que es va acabar el primer any, no? Però bueno, tema econòmic. L'espineta que ens queda tot és que això, no? Que si s'hagués allargat el projecte un parell o el següent any, jo crec que ja hagués sigut una altra història, no?
Com a mínim, Cravioto va formar part de la plantilla que va aixecar la Copa Catalunya a la nova Creu Alta. Ara, amb 41 anys, l'ex-arlequinat s'ha tornat a posar els guants al Tona, amb el qual va signar el passat 30 de novembre, i l'endemà ja estava vestit de curt.
El plantejament és fer la millor temporada possible, sobretot no patir per la temporada, no? I intentar pues, estar el més a prop dels jocs de play-off, no? I si al final tenim aquest premi, jo crec que és l'objectiu màxim del club, no? Però sí que és cert que això, no? Intentar gaudir la temporada, que no patir, i després el premi màxim seria això, no? Entrar als puestos de play-off.
Una situació que contrasta amb la del Sabadell B, que no treu el cap de la zona baixa. Tot i això, Cravioto i el Tona no es refien del filial arlequinat. Assegura que té les idees clares i que haurien d'estar més amunt a la classificació.
Esperem un partit complicat, no? Entre nosaltres hem dit que és un partit una mica de trampa per la classificació del Sabadell B, però tu veus els partits que ha jugat i sempre marquen gol, és un equip perillós i que saben a què juguen, no? I que pressiona molt amunt, i crec que la seva classificació ara mateix sí que és cert que aquesta lliga és molt, molt ajustada, no? I en un partit pots estar a mitja taula i en un partit perdut estàs a baix. Crec que ara mateix no reflexa on tenia que ser, no? Pels partits que jo he vist i que hem vist tots.
Per cert, no només Carlos Cravioto tornarà aquest diumenge a Olímpia. També ho farà Ivan Sánchez, que està cedit pel conjunt arlequinat al Tona. La temporada passada va marcar 5 gols amb el juvenil A a Divisió d'Honor, però enguany no està tenint massa protagonisme i únicament ha jugat 3 estones.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Bloc aquàtic aquí a l'Hotel Suís en waterpolo. L'Astral Pool Natació Sabadell disputa demà el penúltim partit del 2024 amb el permís dimarts del Rubí. L'últim serà l'últim de l'any aquest dissabte d'una certa dificultat. Les de David Palma, que podrien sumar la desena victòria en 10 jornades a la Lliga Iberdrola, visiten la piscina de qui ha estat, entre cometes, el seu gran enemic aquests últims anys fins la irrupció del Sant Andreu, el Centre Natació Mataró. Un equip que, de fet, és el vigent campió de Lliga, que continua tenint a Dani Ballart com a entrenador, però que s'ha debilitat força respecte a anys anteriors amb les baixes Dani Espar i Vivian Sevenich, i sobretot les tres waterpolistes que han acabat a Can Llong, Simone Van de Kratz, Rita Kesteli i la portera Laura Ars. Tot i això, recorda el mateix Palma que no és gens agradable jugar a la piscina descoberta de la Joan Serra en ple mes de desembre.
partit difícil, no? La piscina, farà rasca, és un equip que ve en creixement, que va fer un gran partit contra Sant Andreu, no? Que és el segon classificat de la Lliga i fins a l'últim moment va tenir opcions de guanyar a Mataró, i que hem de saber que no podem anar ja relaxades i que serà complicat. Plantejar una defensa que és complicada, que has d'estar molt ordenada en atac, i serà complicada, serà difícil.
Tot i que no és el mateix Mataró, com dèiem, les maresmenques són segones de grup a la Champions i a la Divisió d'Honor, on van quartes, únicament han perdut dos partits per la mínima davant el Terrassa, i ara ho escoltàvem, davant el Sant Andreu. A més, això sí, en un context ben diferent, hi ha el record del partit pel tercer i quart lloc de la Copa Catalunya. Era pretemporada, però l'Astralpool va entrar a l'últim quart perdent 8-2 i va acabar caient aquell partit, malgrat l'intent de remuntada per la mínima. Un precedent que té ben fresc la rubinenca Bea Ortiz.
No hem de menysprear ningú, al final el Mataró ens ha guanyat a la Copa Catalana, ha fet molt bons resultats, l'altre dia va perdre un només amb el Sant Andreu, vull dir, el Mataró està jugant molt bé, està fent una bona temporada, haurem de preparar aquest partit molt bé, com hem fet amb aquest, i sortir a fer les coses com sabem, i al final pues, a jugar i a veure què tal.
Doncs demà a 3:15, aquest clàssic que ja no és tan clàssic entre l'Assolim Mataró i l'Astralpool Natació Sabadell, desena jornada de la Lliga Iberdrola Femenina de Waterpolo.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I recordem que el Keio masculí es troba de vacances. No sortim de l'aigua perquè els dos representants del Club Natació Sabadell al Mundial de Piscina Curta de Budapest, Carles Coll i Sergio De Celis, continuen brillant amb llum pròpia i disputaran tres finals aquesta tarda. La primera, quan faltin 6 minuts per les 6, serà el 200 Brassa, on el tarragoní s'ha classificat aquest matí amb el 5è millor temps i millor marca personal, guanyant a més la seva sèrie. Una hora més tard, a tocar de les 7 i sense gaire temps per recuperar, el mateix Coll tornarà a saltar a l'aigua al 100 estils, on ahir va passar les semifinals amb el quart millor registre, 51 segons i mig, que també van suposar un nou rècord d'Espanya. I per la seva part, De Celis nedarà la final del 4x200 lliure quan passin 6 minuts de 7:45, després que el relleu estatal hagi estat tercer a la seva sèrie, només per darrere dels Estats Units i d'Austràlia, i a més s'han classificat a les eliminatòries, ja ho direm bé, amb el 5è millor temps. I 5 són també els minuts que queden per les dues. En handbol, l'Oar Gràcia femení tanca diumenge la primera volta de la Divisió d'Honor Plata amb el títol de campió d'hivern pendent de rubricar. Les de Carol Carmona lideren el seu grup amb 3 punts de marge sobre el Lleida, però les lleidatanes tenen un partit pendent. Per tant, per assegurar aquesta primera plaça anecdòtica a l'equador de la competició, tot passarà per no fallar a la pista del Joventut Mataró. Les maresmenques se situen a mitja taula, però la capitana verd i blanca, Irene García, es posa en alerta.
Jo crec que és molt difícil i un camp difícil, trobo. A més, juguem diumenge, migdia, no estem acostumades, però sí, Mataró jo sempre recordo que és un camp difícil. I és veritat que va com començar molt bé, ara ha perdut bastant, crec que aquesta setmana ha perdut els dos que tenia, l'Endarrerit i el del Cinde, però bueno, que això no té res a veure, que potser anem allà i fan el partit de la seva vida, així que gens confiades.
Una victòria seria la cirereta al pastís a una primera volta gairebé immaculada de les gracienques. Fins ara, les 12 jornades disputades, l'Oar ho ha guanyat tot, excepte la derrota a la pista del segon, el mencionat Lleida, i també l'empat a la pista del tercer, el Sant Joan d'Espí. Ni molt menys està assegurada la classificació per les fases d'ascens, perquè els rivals directes també s'estan mostrant forts, però com diu Garcia, aquest és el camí.
No ens queixem, vull dir, la veritat que els punts que hem perdut eren punts que podíem perdre, que això és el bo, que no t'has deixat punts a algun lloc que no tocava, entre cometes, i al final és això, Lleida està superbé, anar allà és molt difícil, ho teníem claríssim. Sant Joan al final, a l'últim moment, vam remuntar 4 gols i vam treure un punt que va ser or, o sigui, al final és no deixar de lluitar i fins al final.
El partit de Mataró del femení, com dèiem, serà diumenge a 2:45 del migdia. Demà serà el torn del masculí de l'Oar a partir de 6:45 a la seva segona sortida consecutiva, després de perdre a Sant Esteve Sesrovires, ara els de Pere Iats afronten la visita al Sant Martí Adrianenc. No haurien de fallar els graciencs, ja que l'equip de la Verneda és penúltim d'aquest grup D de la Primera Nacional, però l'extrem Jordi Sala, venint d'on venen, ja no se'n refia de ningú.
Hem d'anar amb molt respecte a tots els equips, perquè sempre a Primera Nacional qualsevol equip et pot complicar, i més si vas a casa seva. Però és un partit que hem d'emportar-nos els 2 punts, hem de treballar al màxim, perquè aquests sí que no se'ns poden escapar, però també tenir clar que no arribarem allà i ens regalaran els 2 punts, sinó que ho haurem de treballar. Sant Martí també juga molt bé,
i això, a donar-ho tot, a veure si podem guanyar aquest cap de setmana.
Ha de ser una bona ocasió perquè els graciencs tallin la mala dinàmica de les últimes setmanes. L'Adrianenc, de fet, només ha guanyat un partit en tota la temporada i encadena 6 derrotes seguides. L'Oar, per la seva part, ha perdut 3 dels últims 4 compromisos i s'ha allunyat a 4 punts dels dos primers classificats.
Els entrenadors tenen una bona dinàmica, estem entrenant com toca, el que falta és acabar de polir les coses. El vestuari estem bé, tots sabem que hem de millorar perquè tots volem estar on volem estar, ningú rendirà. Llavors és això, seguir treballant, entrenar a tope i els resultats acabaran arribant.
A diferència de plata femenina, a la primera nacional masculina encara li queden 3 jornades per tancar la primera volta. Després del duel contra el Sant Martí Adrianenc de demà, els graciencs els hi quedarà el derbi davant el Sant Quirze de la setmana que ve i la visita al Sant Cugat per estrenar el 2025. I en tenis, avui per fi han pogut arrencar les fases finals del Campionat de Catalunya de tenis per equips absoluts, que juga a l'Emilio Sánchez Academy del Prat de Llobregat. A més, amb bones notícies, perquè el quadre femení, el tenis Sabadell, ha passat a semifinals amb molta claredat davant el Bertino, guanyant 2 duels individuals i els altres 2 amb retirades de les rivals. Per tant, amb el passi a semifinals de l'equip capitanejat per Yolanda Clemot, ara tot apunta que es veuran les cares amb el Barcelona. De la seva banda, l'equip masculí del Cercle, que defensa el títol aconseguit l'any passat, ha d'enfrontar-se no abans de les 3 al Tarragona i si guanya a semis tindria com a rival o bé la Salut o bé el tenis d'aro. Marxem. És el torn ara del Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant. Nosaltres us enviem una abraçada del Toni González, de les vies de so i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ens hi tornem a posar diumenge a 6:15 amb la Transmi, el Sabadell en joc d'aquest Badalona Futur Centre d'Esports Sabadell, l'antepenúltima Transmi d'aquest 2024. Que passeu un molt bon cap de setmana ara al Notícies Migdia. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.